Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Recuperem el fil del tema de la setmana per seguir parlant de preinscripció escolar, d'aquest nou curs, del que interessa a les famílies, que hi diuen directors, professorat, tècnics, i ara hi afegim una nova veu que ens aporten des de Ràdio Sant Sadurní.
Doncs iniciem aquesta segona part del tema de la setmana. Hem tocat primària, ara el que farem és tocar la secundària i aquí a Ràdio Sant Sadurní tenim a la Gemma Girona, ella és tècnica d'educació de l'Ajuntament, per tal de parlar-nos d'aquestes portes obertes, de les preinscripcions, ofertes que poden haver al municipi. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com comentàvem, parlarem, ens centrarem en la secundària d'aquí a Sant Sadurní i en centres de secundària al municipi que també toquen altres municipis propers i és bastant interessant, sobretot per aquesta proximitat i també ampliació de la gent que li pugui interessar venir aquí a Sant Sadurní. La primera pregunta seria, anant a les portes obertes, que serà el primer, quin és el calendari, perquè fa poc s'ha presentat.
Sí, de fet, les portes obertes van començar ja el 7 de febrer a nivell de secundària. O sigui, aquí al municipi tenim 4 instituts que fan, no?, que fan l'educació secundària obligatòria. Llavors, el Col·legi Sant Josep va fer les seves portes obertes el dia 7 de febrer, però tot i que en tornen a fer el diumenge 15 de març. Després, l'Escola Badruna, que es va fer el diumenge aquest 22 de febrer. I llavors ens quedaran les del Jacint Verdaguer, que serà el proper diumenge 1 de març, i l'Intermunicipal del Penedès, que seran el dimarts de 3 de març. En horari de tarda hi ha xerrades informatives, hi ha visites guiades, no?, tant a una com a l'altra. Aquests dos són els centres públics que tenim. I, principalment, l'Escola Intermunicipal és la que acull la major part de l'alumnat de la resta de, no?, de la part de l'eix comarcal que pertoca aquest institut. El Jacint Verdaguer també, però com que el Jacint Verdaguer és un institut escola, hi ha molt de pas, no?, de la primària cap a la secundària ja directa, i llavors queden com menys places, però al final són els dos instituts que acullen aquesta resta de comarca.
De l'intermunicipal parlarem més endavant pel tema aquest que has comentat, que també aglutina gent de l'eix comarcal, de municipis propers, però si vols comentem, Gemma, també quines són les dates que s'ha previst aquest període de preinscripció després d'aquestes portes obertes.
Sí, aquest any les preinscripcions s'han avançat, com més o menys una setmana respecte a l'any passat, i les de secundària seran del 6 al 18 de març d'aquest any, tot i que la documentació es podrà presentar fins al 19, no?, deixant aquest dia més de marge.
Molts dels canvis que puguin haver depenen, sobretot, si és escola pública del departament, però dins del municipi i el propi ajuntament, no sé si també teniu algun canvi destacat respecte a l'any anterior o alguna novetat de projecte educatiu que vulgueu tirar endavant o hàgiu fet en col·laboració amb els centres.
Bé, nosaltres amb els centres ja fa temps que anem treballant i que anem millorant per poder oferir recursos pedagògics als centres educatius, per poder donar-los aquestes eines, no?, d'aspectes que afecten el pas a l'adolescència i en el seu transcurs, no?, oferint aquests tallers i xerrades a l'alumnat, però també a les pròpies famílies, no?, que s'ofereixen, doncs, no?, ja sigui el tutories per poder, no?, aquesta orientació pedagògica i més després de l'ESO que fem, però també temes de sexualitat, de gestió emocional. O sigui, no?, intentem poder oferir conjuntament entre els centres el que detecten i les pròpies famílies, no?, des d'aquí l'Ajuntament estem obertes a rebre necessitats per poder donar resposta, i això ho treballem gràcies a, no?, la bona entesa amb els centres educatius del municipi.
Perquè potser el pas, podríem dir, de parvularis a la primària és important, però també un canvi molt destacat és el de la primària a la secundària, que ja és una opinió més aviat personal, no?
Bé, clar, la primària queda tot molt més controlat, són grups una mica més reduïts, tot i que haurien de ser-ho més, no? Però clar, el pas a la secundària, els grups són més nombrosos, els instituts també, no? Són, no? Sobretot l'intermunicipal, no? Passes d'una escola de dues línies a una de cinc, sis, depèn de, no? Depèn de, del curs escolar, i tot això comporta, no? Que la, els nanos amb, de primer d'ESO, amb 12 anys, arriben allà, no? I es relacionen amb gent més gran, no? Un Jacint Verdaguer que només té la ESO, relaciones amb els de 16, però un intermunicipal que té batxillerats i cicles formatius, clar, les edats allà, no? Són gent, són joves molt més grans, no? I llavors aquest impacte preocupa els nanos, però també preocupa les famílies, no? I per això, no? Aquests recursos que intentem oferir.
Parlem d'un altre tema destacat que pot interessar les famílies. Com es fa el tràmit de preinscripció? Si vols, després també podem parlar de documentació, criteris de puntuació o altres aspectes.
Bé, la preinscripció, o sigui, el dia 3 de març s'ofereixen, no, es publiquen les places que hi ha, no, que s'ofereixen als diferents centres. Ara ja, des de fa un temps que la preinscripció és completament online, no? No hi ha la possibilitat de posar-ho, no? D'anar presencialment a entregar papers, tot i que si tu ja has estat escolaritzada a primària, la documentació, no sé, que hi hagi un canvi important, no?
Un canvi sigui de centre, per exemple,
no, que
estiguis assignat.
Que tinguis un canvi de domicili, que hagis de portar aquesta documentació extra, no? Que et pot donar una puntuació o una altra, o per regularitzar la, no? la situació. Tota la documentació ja està entrada al sistema, no? Cada alumne ja té un número assignat, que és el RALC, no? Aquest identificador és el que a tu et serveix per entrar a l'aplicatiu, no? I fer el tràmit de tria de quina escola, de quin centre et matricules i poder adjuntar aquesta documentació que hagi canviat.
Criteris d'assignació. Entenc que hi ha.
Hi ha criteris d'assignació, bueno, tens puntuació segons on vius, no? Segons la renda d'unitat familiar, segons discapacitats, si treballes al centre, si no treballa al centre algú de la família, si ets família nombrosa, monoparental. Bueno, són els, al final són els criteris que serveixen per tot, no? Llavors, doncs, són els que això, que ja comences amb la primària amb aquests, no? I si tens algun canvi per tenir alguna puntuació més, que al final serveix per un desempat, no? Per un possible desempat en el cas que hi hagi alguna escola amb més preinscripcions de les places que ha ofert, que ha ofertat.
Per aquests aspectes, que també has comentat que ara s'han de fer 100% online, potser hi ha famílies que prefereixin, òbviament, fer-ho de forma presencial, però l'Ajuntament ajuda en acompanyament per fer-ho online, també?
Sí, nosaltres tenim l'oficina no, l'escolaritat municipal, que és en la que nosaltres, no, acollim, acompanyem i fem els tràmits, no, com directament, no? Que ens posem, no? T'arrabem la família, ens posem a l'ordinador conjuntament i anem fent totes les passes, no? perquè ho puguin acabar adjuntant tot. No? Així com els expliquem, no? Quan són nouvingudes al municipi, doncs quines són les escoles que hi ha, no? Tenim també penjat a la web, ho tenim tot, no? Però també hi ha els codis no? De cada un dels centres. Bueno, llavors fent aquest acompanyament, que el fem des de l'escola Bressol, i de fet, no, quan hi ha la postobligatòria el continuem fent, o sigui, no, aquest servei d'acompanyament a la família, i quan ja són més grans directament a l'alumne, no, això es fa aquest acompanyament sense cap mena de problema. Estem al casal d'entitats, que és el carrer Mar Mir número 15, i ja està.
Tema horari?
Horari de 10 a 2.
De 10 a 2. Estem arribant a la recta final, però a mi m'agradaria també com a... no com a ajuntament, però sí el tema que m'has comentat, de que feu acompanyament en aquests tràmits, algun consell que donaríeu a les famílies que han d'escollir centre per primera vegada en aquest canvi de la primària a la secundària?
Bé, nosaltres creiem que totes les escoles són bones, tenen el seu projecte educatiu i que, no, al final és cada alumne té el seu ritme i a totes les escoles se'ls acompanya, no? I sempre hi ha això de que amb un mestre o una professora no, t'hi entens millor que amb un altre, dir, això són les relacions, no? I per tant, però totes les escoles hi estarà molt bé, i que el que nosaltres pensem és que la proximitat és el que ha de prevaldre, no? Pel fet d'aquesta independència de, no? Del nen o nena, del jove, no? De que comença a anar a una escola, que hi pugui anar sol, que, no? I que amb seguretat, i que al final el cercle de, no? El cercle d'amistats que comencen a forjar-se realment en aquesta edat, doncs sigui el més pròxim possible perquè pugui anar més enllà de l'escola.
Si vols, aprofitem aquests últims instants per tornar a repetir quins són els centres de secundària que es poden trobar aquí Sant Sadurní, per deixar-ho, ho hem dit al principi, deixar-ho també ara al final.
Mira, tenim l'Institut Escola Jacint Verdaguer, que és infantil, primària i ESO, l'Institut Intermunicipal del Penedès, que és la que té ESO, batxillerat i cicles formatius, i llavors com a concertats tenim l'Escola Badruna i el Col·legi Sant Josep.
Doncs nosaltres, que hem escoltat a la Gemma Girona, tècnica d'educació d'aquí l'Ajuntament de Sant Sadurní. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Ràdio Vilafranca ens acompanya la Màriam Camacho, delegada de la CGT i docent a l'Institut de la Girada. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem estat escoltant companys que estan al capdavant d'escoles, de centres de secundària, a presentar aquesta oferta educativa pel proper curs. I hem convidat la Màriam per conèixer una mica la cara B, les mancances d'aquest sistema educatiu. Justament són unes mancances que ara tots tenim molt presents, perquè esteu en lluita, esteu mobilitzats i reivindicant. Anem a conèixer a fons què demaneu. Comencem, per exemple, per les ràtios d'alumnes.
Sí, tant. Es demana que hi hagi un descens de les ràtios, una baixada de les ràtios. Les ràtios, al final, per qui no ho sàpiga, és el número d'alumnes que hi ha a dintre d'una aula. Aleshores, a Catalunya està a la cua de l'Estat, és a dir, és la que té les ràtios més altes respecte a la resta de l'Estat. I això què implica? Implica, doncs, que depèn del curs, pots arribar a tenir 30, fins a 33 alumnes, per exemple, a secundària, i fins a 35 a batxillerat.
A Vilafranca hi ha aules amb 40 a batxillerat.
Sí, perquè fan sempre diuen màxim 35 de ràtio, però després hi ha aquest 10% d'augment pel que és la matrícula viva, que és un cop ja s'han tancat les matriculacions, doncs tota aquella gent que ve ja ha d'estar escolaritzada o es vol escolaritzar, i per tant fan aquest petit augment i encara s'ajusta i puja una mica més aquest nombre d'alumnes que tenim a l'aula. I clar, quin és el problema? D'una banda, hi ha pues, un sol professor, un sol docent per aquesta quantitat d'alumnes. Imagineu, pues, 30, 32 alumnes. Dintre d'aquests 32 alumnes, als docents se'ns demana que tinguem una atenció individualitzada cap a aquests alumnes, perquè cada vegada també la diversitat és més gran, i això implica que has d'estar tant per un alumne que té un dubte sobre el que estàs explicant, tant fent doncs potser una adaptació en el sentit d'acompanyar un alumne que té una necessitat educativa concreta, des d'autisme, per exemple, que es desregula o que has de fer un acompanyament, acompanyar-lo també en els casos que hi ha dislèxia, per ajudar a entendre l'enunciat, o diferents necessitats que ens trobem dintre de l'aula.
Per tant, mentre és inviable.
És inviable, mentre expliques i ensenyes un tema que ha d'entendre tothom, no? Aleshores, clar, és impossible.
Una altra qüestió que sentim a parlar-ne molt, i no sé si tots entenem què vol dir, l'escola inclusiva. Una de les demandes és que, per garantir aquesta escola inclusiva, calen més recursos específics, més professionals especialitzats i més ben retribuïts.
Totalment. El tema de la inclusiva és com la gran mentida o el gran gol que ens han colat. L'escola inclusiva és un dret, tot l'alumnat tingui la diversitat que tingui ha de ser atès, però el problema és que han desplegat un decret sense recursos, sense realment posar-hi una inversió al darrere. Què implica això? Doncs, com et comentava abans, aquestes aules que ja estan molt plenes d'alumnat, amb aquestes necessitats educatives que tenen, sense aquest recolzament i acompanyament. És a dir, tant ens falten vetlladores, ens falten gent del PAE, que seria la d'atenció educativa, integradors, educadors, auxiliars d'educació especial, no? Que facin aquest acompanyament, perquè ara mateix, en molts casos, l'està fent només el professor. Per tant, aquest decret d'inclusiva que es va desplegar no ha anat acompanyat de recursos suficients per poder tenir una educació inclusiva real.
Anem més enllà de l'aula, perquè una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula és la reducció de la sobrecàrrega de feina i de la paperassa, de la burocràcia.
Totalment, la burocràcia o burocràcia, no? que cada vegada és més gran. Cada vegada hem d'emplenar més informes, hem de fer més seguiments, hem de fer prendre acte de totes les reunions, prendre acte de moltes coses, a banda de generar cada any unes programacions que després tot això queda en un calaix i ningú s'ho mira. Aleshores, en comptes de poder dedicar hores i temps al que realment necessitem, que és estar pel nostre alumnat, preparar les classes, el que ens demanen és que cada vegada emplenem més informes, més papers, i això ens deixa molt poc temps pel que realment importa.
Una altra qüestió és l'estat de les instal·lacions educatives, d'instituts, d'escoles.
Sí, sí. Aquí a la comarca tenim alguna escola que ja ha sortit, la de Gelida, per exemple, no? O instituts o escoles amb barracons. Hi ha una manca també d'aquests recursos, d'aquests pressupostos per tenir un manteniment real dels edificis i crear-ne de nou si cal. Hi ha centres que porten moltíssims anys en barracons i directament ja el departament diu que ja no pensa construir una escola nova, sinó que es quedaran en barracons. Aleshores, clar, hi ha una part de la partida dels pressupostos que sí que ens permeten doncs, comprar impressores 3D o comprar robots o no, amb fons europeus, que està superbé, però clar, si no tenim la base, que és tenir unes instal·lacions on els nanos i les treballadores estiguin realment bé, doncs no té gaire sentit això.
I aquí hi hem d'afegir el canvi climàtic i l'adequació d'aquestes aules a temperatures molt més altes del que estem acostumats i pel que estaven dissenyades i pensades en el seu dia.
Totalment. És escandalós, això. Jo no sé com les famílies, els alumnes i tots no sortim al carrer, perquè a l'estiu ja sabem que les temperatures han anat augmentant cada vegada més. Aquestes instal·lacions tampoc no estan adequades. De fet, diria que és l'únic equipament públic que no tenen aire condicionat als instituts. Sí que tenim calefacció, però no tenim aire condicionat. I si us podeu imaginar, no?, una aula amb 30 adolescents, no?, on hi toca el sol, on fa molta calor i on es superen a vegades els 40 graus a dintre l'aula, i la solució que et dona el departament és que per la nit facis ventilació creuada i que durant el dia posis un ventilador que no arriba ni a moure una mica l'aire que hi ha a les classes. No? Vull dir, això és un tema que realment m'estranya com no les famílies, els propis alumnes, no surten més i es queixen perquè són unes condicions que nosaltres, si estiguéssim en un altre lloc, no?, o a la feina mateix, si s'hi trobessin, no es tolerarien.
També heu posat sobre la taula una petició de més democràcia als centres. Què vol dir? Què demaneu?
Què passa? Que cada vegada, arrel dels diferents decrets que s'han anat desplegant, el decret de direccions, el decret d'autonomia de centres, els claustres, que normalment havien estat democràtics i la força de l'institut sortia dels propis claustres, de tot el professorat, ha quedat relegada a uns claustres merament informatius, on al final tot ve donat, no?, les direccions dels centres, doncs n'hi haurà algunes que tindran més bona voluntat, que també n'hi han, però n'hi han d'altres que simplement venen i imposen el que creuen, no? I al final aquesta democràcia s'ha anat perdent. Així com, per exemple, amb el decret de plantilles, no? Aquesta part de les places perfilades que es poden anar reclamant a diferents docents, i en alguns casos doncs els directors fan una bona feina i reclamen, diguem, aquests docents perquè tenen un perfil concret, però en altres casos és una eina més de tenir subordinat a la persona que està allà, i si et portes bé et reclamo, i si em dones una mica de guerra, pues no et reclamaré. I això està passant al centre, i és un dia a dia que ens hi trobem. A banda d'això, també el tema, per exemple, dels perfils i reclamar fa que sigui una mica com una mena de privatització, en el sentit que al final és com si fos una empresa, no? Que, vale, jo trio tu, a tu no, i després, a sobre d'aquestes places, pues hi ha funcionaris que no hi poden accedir, que potser tindrien dret a accedir-hi simplement perquè hi ha hagut aquest perfil concret que s'ha reclamat, no?
I hem deixat pel final, Marian, l'increment salarial que fa professors i la resta de personal vinculat als centres.
Exacte. Sí, el tema salarial, al final, no és un augment de sou, simplement és una actualització salarial, perquè portem des del 2008 que es va congelar, van haver-hi unes retallades i no s'han acabat de revertir aquestes retallades, tampoc no hi ha hagut un augment salarial i això suposa una pèrdua del poder adquisitiu d'un 25%. Aleshores, què passa? Que a nivell privat, no, o a nivell de convenis, hi ha aquesta regularització amb l'IPC que es va pujant, segons convenis va pujant. Nosaltres això no ho tenim, que és una de les coses que també s'està reclamant, no? De dir, vale, hem perdut poder adquisitiu, i a banda, si no seiem, negociem i apretem, no es fa aquest augment conforme van pujant els preus i el nivell de vida, no? Aleshores, una de les coses que demanem és també aquest augment de sou, en el sentit de recuperar tot aquest poder adquisitiu que hem perdut en aquests anys.
Aquesta és la situació, aquestes són les demandes del professorat, i estan en peu de guerra, com sabeu. Les mobilitzacions continuen perquè la proposta que fa el departament no els convenç, i les properes seran el mes de març. Prepareu una setmana de mobilitzacions arreu del país.
Sí, correcte. De manera unitària s'ha decidit que del 16 al 20 de març, durant la setmana, hi haurà per diferents serveis territorials aquestes vagues. És una manera també de que tots els docents puguin fer aquesta vaga i que no suposi tampoc una despesa econòmica molt, molt bèstia, i aleshores el que s'ha decidit és que siguin dos dies, no? Un a l'últim, que és el divendres dia 20, que serà conjunta a tota Catalunya i amb manifestació a Barcelona i tal, i després, de dilluns a dijous, doncs a diferents serveis territorials. En el nostre cas és el dia 17 de març, que és el dimarts, i som Terres de l'Ebre, Serveis Territorials Penedès i Serveis Territorials de Tarragona.
Moltes gràcies, Marian Camacho, per haver-nos vingut a explicar les demandes del professorat.
Gràcies a vosaltres.
Sort. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. School Days, dies d'escola, amb Chuck Berry, posa el colofó a aquest tema de la setmana. Ara ens encaminem a 11:15, cita amb l'actualitat, ens posem al dia durant 5 minuts i tornem amb les càpsules d'il·lusió. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke, John, you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, quan són 2:15 us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que Calafell es presenta en Artur 2026 per apropar la seva oferta turística. És una fira que permet el contacte directe amb el visitant final i explicar-li de primera mà els atractius del municipi. Calafell, doncs, es va presentar en aquesta fira en Artur 2026, que es va celebrar del 20 al 22 de febrer, amb l'objectiu d'apropar la seva oferta turística al mercat del nord de l'Estat. El municipi va donar a conèixer els seus principals atractius, com les platges, el patrimoni històric i cultural, la gastronomia i l'oferta familiar, així com les activitats esportives i esdeveniments que s'organitzen al llarg de l'any. La participació va permetre establir contactes amb professionals del sector i reforçar la promoció de Calafell com a destinació turística de referència, especialment de cara a la temporada estival. I hem de parlar també de l'obertura a concurs d'explotació dels bars dels centres cívics de Roca Llisa i de les casetes de la Gornal. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal ha obert aquest concurs d'explotació del bar del centre cívic de Roca Llisa i també les persones interessades poden presentar les seves ofertes fins al dia 9 de març, inclòs aquest dia, a través de l'eina Sobre Digital. A més, s'ha organitzat una visita a les instal·lacions el proper 26 de febrer a les 12 del migdia perquè els interessats puguin conèixer l'espai de primera mà. Cal inscriure's prèviament a l'Ajuntament per assistir a aquesta trobada. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal també ha obert a concurs l'explotació del bar del Centre Cívic de les Casetes de la Gornal. En aquest cas, les persones interessades poden presentar les seves ofertes fins al dia 3 de març, inclòs també a través de l'eina Sobre Digital. I he de dir-vos també que el sadurninenc Pedro Campos ha estat reelegit president degà de l'Associació Catalana d'Enòlegs i del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. El seu nomenament s'ha produït en el marc de la 42a Assemblea General de l'Associació Catalana d'Enòlegs i del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, que es va celebrar el dissabte passat al Vinceum de Vilafranca. La seva reelecció certifica la confiança que el col·lectiu diposita en el seu projecte de reforçament de la professió i de defensa dels valors tècnics, culturals i socials de l'enologia catalana. Durant l'assemblea, Campos va agrair als col·legiats i col·legiades el suport rebut i va defensar que el vi no és només un producte, és cultura, paisatge i identitat, destacant la importància d'un col·legi professional fort i compromès amb el territori. També va afirmar que assumeix aquest mandat amb humilitat i determinació per cuidar la professió, per defensar-la i per fer-la créixer en un moment de grans reptes per al sector vitivinícola. I acabarem explicant-vos que Vilafranca dedica un tòtem informatiu a l'antic velòdrom. Aquest diumenge al migdia va tenir lloc l'acte de descoberta d'un tòtem informatiu sobre l'antic velòdrom de Vilafranca. L'acte va tenir lloc a l'espai lliure privat de l'edifici que actualment ocupa el solar on hi havia el velòdrom, al barri del Poblenou, entre els carrers Tossa de Mar i Montblanc. El velòdrom va ser, entre el 1935 i el 1964, un dels equipaments esportius més emblemàtics de Vilafranca. Durant l'acte hi va intervenir el cronista local, Joan Soler Bordes, acompanyat per la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, i l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, així com representants de l'Associació Veïnal i la Comunitat de Propietaris. Joan Soler Bordes posava en valor la importància que havia tingut aquest equipament esportiu. La instal·lació del tòtem és un acte de recuperació de la memòria històrica de Vilafranca, com destacava la regidora de Cultura. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Comunitat de Propietaris de l'edifici i de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Poblenou.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Els llibres són els protagonistes, però hi ha molt més que llibres en aquestes càpsules d'il·lusió que cada mes ens porta la Bernadet Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages Vilafranquina. Bon dia, Bernadet.
Hola, bon dia. Hi ha tantes coses que les haurem d'encabir com amb un calçador.
Avui, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Vens
sí,
molt
sí.
intensa.
Sí.
I, a més, comencem sí. amb peu de guerra.
Sí, perquè el personal de les biblioteques, doncs, estem, com va el sector dels metges i diferents sectors, doncs, portem temps reivindicant. I el tema és que des de fa 2 o 3 anys, ara ja, els 4 sindicats que estem representats a Diputació, estem fent una tasca unitària i ara al febrer es fa públic un manifest en el que diu: el treball sindical, i especialment en un àmbit tan complex com el de les biblioteques, és una carrera de fons, requereix constància, persistència i la convicció que des de la unitat podem tenir més capacitat d'incidència. I aleshores això bueno, explica que al llarg d'aquests 2 anys, jo crec que són més de 2 anys, doncs hem estat personal de les biblioteques, cadascú representant un sindicat, però tots anant a la una, doncs hem estat demanant millores laborals i millores que no només repercuteixen en el personal, sinó que en la millora del servei. Per exemple, el dimarts 11 va haver-hi la mesa de negociació i el tercer punt era les biblioteques, en el qual doncs, es demanava temes com que, per exemple, es reconegui el treball de les estones de treball intern, que la majoria de feina l'hem de fer de cara al públic, cosa que bueno, acabes bastant desquiciat, la veritat. Allò del multitasking és el dia a dia de les biblioteques i tenir una estona de poder cada vegada és més difícil. I, per exemple, també, bueno, no sé, que ens posen reunions en dilluns quan, sense respectar les 48 hores de descans, bueno, tot de reivindicacions que de fet, repercuteix en el personal, però sobretot en una degradació dels serveis, no? Perquè si les condicions laborals no són bones, doncs l'usuari final també ho rep.
Us sumeu així a les reivindicacions de mestres,
clar,
metges i tants col·lectius.
Al cap i a la fi, amb tots tenim en comú que és la defensa dels serveis públics, no? D'uns serveis públics de qualitat, siguin de medicina com de culturals, com que la ciutadania té dret a... Bueno, tenim tot dret a tenir uns serveis públics de qualitat.
Ànims amb aquestes reclamacions.
Gràcies.
Seguint la fórmula, el fil habitual d'aquestes càpsules, destaquem un aniversari.
Sí, perquè enguany, ara el gener, va fer 100 anys que va néixer José María Valverde. José María Valverde és una persona... Bueno, va morir fa 30 anys, crec. I ell era bueno, una persona, a part d'una bellíssima persona, era catedràtic d'estètica de la universitat, era un gran lluitador per la democràcia, era poeta, per ell el principal era la poesia, sempre deia. I a nivell humà doncs, era molt, bueno, una persona molt discreta, un gran savi, que tot el que ell va deixar escrit, doncs, la gent ho recorda.
Inspira
sí, encara. Hi ha... I aleshores, bueno, jo vaig tenir la sort de conèixer la seva família, i un dels seus fills m'ha passat perquè el gener, ell va néixer a València d'Alcántara, a Càceres, i al municipi li van fer un homenatge, i aleshores una de les filles, la Clara, va escriure una carta, que vull llegir alguns trossos perquè són molt bonics. Diu: aunque falleció hace 30 años, lo tengo muy presente, no solo porque fue un padre muy cariñoso, sino también porque nos dejó a todos, familia, estudiantes, amigos y a la sociedad en general, un gran ejemplo de cómo vivir en este mundo. Cuando falleció, el país le dedicó unas páginas diciendo: un intelectual bueno y consecuente. En mi opinión, esa es la gran herencia que nos dejó a todos. Y, por ejemplo, aleshores explica que ajudava la gent que vivia al carrer, era en els seus petits detalls i en la seva discreció que diu: pero no solo luchó contra el franquismo, estaba implicado en varias causas, era presidente de Entre Pueblos, una ONG que trabaja en Centroamérica, y presidente de la Fundación Actúa, una asociación para las personas con VIH.
Entre Pobles té delegació aquí,
sí,
al Penedès,
sí,
molt
sí,
activa.
Sí. I després deia: como profesor, sus clases y conferencias tenían mucho éxito, aunque él era muy humilde y no se daba cuenta. Un periodista le preguntó qué opinaba de la crisis de la educación. Y él va contestar: no sé si la hay, pero lo que sé es que hay mucha gente en mis clases que no debería estar. perquè no només les persones de filosofia hi anaven, sinó que hi havia gent que estudia medicina, dret o qualsevol carrera, que anaven tots a escoltar les seves classes. Diu, el sitio de mi padre, aparte de dando classes, de ir a la calle a manifestarse el 1 de mayo o contra la guerra de Irak, era delante de su máquina de escribir. Nos dejó muy pronto, demasiado pronto, pero sigue muy presente, ex estudiantes y jóvenes académicos siguen escribiendo sobre su obra. I aleshores, bueno, a la biblioteca farem una exposició, que l'estarà al primer pis sota l'escala, i he portat aquí un que he agafat així a...
Un llibre seu. Sí. Té història, aquest llibre?
Sí, el llibre és de poesia, i n'he triat un que em sembla que és molt bonic. Diu, la vida es pegajosa, nos apremia, y nos gusta cuando no, más nos duele, nos aturde empujándonos con hambre y con amor. Pero en un brusco olvido, en medio de la gente espesa, en un tranvía, en esa soledad mortal de entre la masa, nos asalta el ¿qué ocurre? ¿En qué para esta noria? És clar, són poemes molt profuns, molt... també ell era una persona molt religiosa i, bueno, a part de... Bueno, era filòsof i ell era religiós.
Com es diu el llibre?
Una antologia.
És una antologia seva.
I a la biblioteca veureu que en tenim més. Hi ha uns quants dels que tindrem aquesta exposició que són d'altres biblioteques. He fet una demanda de llibres a altres biblioteques i pues, posant-en d'un préstec igualment.
I sempre proposem també una selecció de llibres amb un denominador comú. Aquest mes de març és el Ramadà, que vam estrenar fa uns dies.
Sí. A més, aquest any és important destacar que com només passa cada 30 anys, coincideix la Quaresma, el dia que comença la Quaresma amb el dia que comença el Ramadà. En els dos casos tenen molta cosa en comú, són dues religions monoteístes que són culturalment ara hi ha un percentatge molt alt de la població que la practiquen, a part que és un rerefons cultural de totes les persones.
I responen a dos períodes d'abstinència, de dejuni...
Sí. I llegint sobre el Ramadà i bueno, la Quaresma també, tenen com també que tenen un component molt social, no? Que és un moment en què bueno, tant una com una religió com l'altra, doncs, recorden que la importància d'ajudar pensant als altres, d'ajudar els altres, de fomentar la comunitat, no? I que el Ramadà és bueno, una època de reflexió, igual que la Quaresma, i de millorar com a persona. I aleshores, clar, especialment el que és molt social és l'últim, el dia que se celebra al final del Ramadà, que és una festa de compartir per ells, no? Igual que per nosaltres la Setmana Santa, no? Que també és un moment, nosaltres quan anem a menjar la mona, per exemple, doncs és un moment que ens posem...
De trobada, de reunir-se...
Sí, que ens posem elegants i pues, ells el mateix, no?
I de llibres n'hi deu haver molts. Sí. Has fet una tria, no?
Bueno, la llista és llarga, eh? Sí. I a més, estaran, en aquest cas, al Ramadà. La vaig començar una mica a l'exposició, però avui acabaré de posar la resta, perquè els volia tenir per avui. Destacaré un que es diu El libro de l'Islam, que és de l'editorial Acal, que és un llibre que fa de temes molt variats, però que és molt gràfic. I aleshores explica què és l'Islam, què és el... però amb gràfics, no? Bueno, que és un llibre molt bonic de veure, com tots els que fan aquesta editorial, i que diu, grandes idees, explicacions senzilles. Està molt ben resumit, però que no vol dir que sigui superficial, però és molt gràfic. Després he portat un, que allà en tenim un altre, que és de la Dolors Bramon, que és una experta en la cultura islàmica i que ella s'ha dedicat amb els llibres doncs, a explicar, per exemple, aquest es titula l'Alcorà, una immersió ràpida, explicació de l'Alcorà, la seva estructura, edicions i doctrina, i, bueno, i a més d'alguns temes d'actualitat en relació amb l'islam, no? En general. És una experta, que és una persona que és molt, més a més molt didàctica, explicant clar, és la cultura aquella amb la que ella s'ha especialitzat. Tenim aquest i un altre que ara, avui no l'he portat ara, però que estarà exposat. També n'he portat un que es diu de la Yasmin Mohamed, que es diu La dona Sabel, i és bueno, una reflexió. Ella va néixer a Canadà, però va estar educada en un entorn islamista fonamentalista, justament. I ella, clar, ha pres una... va patir en primera persona la polarització dels dos discursos al moment de l'11M. I aleshores ella creu que totes les dues posicions estan als extremismes, tant d'un costat com a l'altre, i ella té un peu a cada món, perquè clar, ha crescut en la cultura occidental, però d'arrel, ella és de cultura islàmica. Aleshores, clar, en els dos costats hi ha veritats i radicalismes que fan, que creen situacions molt complicades i que s'ha de saber entendre què és el bo de cada cultura. No? Després hi ha un còmic que m'ha semblat molt interessant, que es diu Odis Quotidians. És un còmic que està pensat per joves i no tan joves. Les il·lustracions també molt maques, està molt ben fet. I que, per exemple, parla... preguntes que es fa l'autora. Són submises les dones musulmanes? És veritat que a les pel·lícules el primer a morir sempre és el negre? És cert que les dones grasses són més agraïdes al llit? Es pot ser musulmà i feminista? Són reflexions, així, una mica també de provocar, per fer pensar, no? I després és una història de joves que es van trobant en situacions d'aquestes, no? D'aquestes discriminacions amagades, que són detallets, però que, que està bé pensar-hi.
Una tria eclèctica i representativa de molts més títols que teniu i que sí. Mostraràs en
sí.
exposició.
Sí, aquesta vegada els trobareu a l'entrada, al vestíbul, només entrant a mà esquerra.
I, clar, aquest mes de març hi ha una data destacada que no volem deixar de celebrar i de reivindicar, que és el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones.
En aquest cas només destaco dos llibres, perquè és que no, clar, tanta cosa no... I que havia un que és que m'ha agradat molt perquè es diu Dones del Montseny, tresors de la memòria, amb unes fotografies de Jordi Borràs, i parla d'unes dones, en concret, de la zona del Montseny, que tenen una saviesa antiga i ancestral, no? Perquè elles han anat transmetent-se per generacions, i són dones que han sigut molt... molt lluitadores, molt treballadores...
Que... Veig unes cares aquí molt curtides,
Sí, sí, són persones... N'hi ha una que...
No s'han quedat a casa.
No, n'hi ha una que, per exemple, es dedica a fer llana, després una altra que porta un restaurant familiar, l'altra que... I que aquesta cultura, no?, del món rural, que moltes vegades no ha estat prou valoritzat. I aleshores, em sembla...
Molt ben il·lustrat,
sí.
Amb imatges d'elles...
Sí, sí, que reivindicar les dones del Montseny em sembla un acte de justícia, perquè han tingut un paper important a la cultura nostra. I després un altre, perquè ens va agradar molt amb l'Eva, que el vam estar mirant la companya, que es diu Tu argumentario feminista en datos. 150 razones para combatir el machismo. I és un llibre...
Són moltes.
Sí. Diu, és una dona que ha agafat les dades estadístiques i a partir d'aquí, pues, diu... les cesàries caen un tercio en fines de setmana i festivos.
Això ho havia sentit més d'una vegada.
Sí, després, les futbolistes cobren 10 veces menos que los futbolistes.
Posa xifres a tots aquests tòpics i realitats, vaja.
Sí, no hay paridad en los 6 principales festivales de música en Espanya, com si només els homes fessin música, no? Després, 6 de cada 10 niñas hablan con desconocidos en internet, el perill que se suposa, no? El 77% de los acosadores callejeros van en grupo. Bueno, i aleshores, a part del titular de cada un d'aquests capítols, doncs hi ha tota l'explicació, com, clar, a vegades que les persones que neguen que hi hagi un machisme i un... doncs és qüestió d'agafar els números i dir que la realitat canta.
Es pot,
no?,
rebatre amb aquests 150 xifres i dades.
Sí.
A més, molt gràfic,
sí,
amb uns colors que permeten ràpidament copsar el titular i, si vols, aprofundir o no.
Sí.
Aquestes són les propostes de lectura que ens fa la Bernadette Hortal aquest mes de març, al voltant del Ramadà, que estem celebrant, igualment que la Quaresma, i d'aquest 8M, d'aquest Dia de la Dona, propostes que trobareu destacades al vestíbul de la Biblioteca Torres i Bages i que, igualment, encara que estiguin destacades, podeu agafar en préstec. I passem pàgina per fer un cop d'ull a les activitats i a les exposicions que tindreu aquests propers dies a la biblioteca.
Sí, perquè aquest mes de març va a Curull. Són aquestes paraules que no saps mai, que són boniques, i de vegades penso, mira, ara la puc fer servir.
La doncs, podria fer servir aquí, no?
Un mes de març, Curull d'activitats. Comencem, el que ja us he comentat, no?, que a l'entrada hi haurà l'exposició de sobre el ramadà, perquè jo em sembla que és... Bueno, com que hi ha molta població d'aquí a Vilafranca que està en el període del ramadà i molts usuaris i usuàries que venen a la biblioteca, doncs em sembla que està bé fer-los com dedicar-los un espai, que és un esdeveniment prou important. I aleshores hi haurà una tria de llibres, a més ho he ho he decorat, que a mi sembla que m'ha quedat bonic. Bueno, de manera senzilla, però bueno, és una exposició que em fa il·lusió especialment perquè és res un homenatge a totes aquestes persones amb les que convivim. Aleshores, després, el dijous 5 de març, destacar que a les 5 de la tarda hi era un taller de musicoteràpia que està adreçat a persones grans amb demència i els seus acompanyants. És una activitat feta per una entitat que es diu Pulsacions, Pulsassons, i que forma part d'un cicle que cada any organitza la Diputació de Barcelona, que es diu Culturament, per fer activitats al voltant de l'Alzheimer, que és un tema, clar, malauradament, cada vegada hi ha més gent.
Molt present entre sí. Nosaltres.
I després, el dilluns 9 de març, a 6:15 de la tarda, una hora al conte, organitzat pel Servei d'Igualtat, això també és tradició de cada any. En aquest cas és un conte per infants a partir de 4 anys, que el portarà a terme la Núria Clemares, i com que és, bueno, en aquest cas són places limitades, és important destacar-ho, que només podran accedir les persones que s'hagin inscrit i que les inscripcions són a partir del dia 2 de març. Recordar-ho molt, que cal la inscripció prèvia per assistir-hi.
Totes les inscripcions de les activitats d'aquest mes de març a partir del dia 2, que és un dilluns.
Sí, sí. I tant pot ser presencialment com per telèfon com pel correu electrònic de la biblioteca. Després, també, el dimecres 11 de març, a 6:45 de la tarda, pot ser una activitat molt bonica perquè es presenta un llibre que l'han escrit a 5 mans, un grup que es diu Bujador, i en aquest cas participaran a l'activitat 3 dels seus autors, Jordi Isern, Maria Eugènia i Marimena Ayuso. Però, a més, cal destacar que són 5 relats que tenen unes il·lustracions de la pintora danesa Mika Marco i que, a més, el pròleg l'ha fet la jutgessa de l'Audiència de Barcelona, que, a part de jutgessa, és escriptora de novel·la negra, que és la Graciela Moreno. És curiós, no?, que aquesta doble vida... Clar, ella, sent jutgessa, coneix aquest nom bastant.
Té material de primera mà, això segur.
Això és com allò que diuen que els llibres d'espionatge, molts d'aquests autors, es veu que sembla ser que, com John le Carré, aquests, possiblement eren espies ells mateixos, clar.
Sí, sí.
I no podia, clar, havien de fer-ho tot molt camuflat perquè aquella informació la tenien de primera mà. I, a més, hi haurà una interpretació amb música de guitarra, assignatura dels llibres, i a més, s'obsequerà amb una copa de cava, que sempre ve de gust. Després també continuem amb el dilluns 16 de març a 6:15 de la tarda, que es presentarà un llibre preciós que es diu Canta'm una, a càrrec del seu actor, el Miqui Jiménez, que és una persona ja prou coneguda, i és un llibre que recull cançons de bressol, cançons tradicionals que els hem cantat als nostres infants tota la vida. I que aquesta presentació està pensada per infants entre 0 i 6 anys, les seves famílies, i inclús també pot agradar a mestres d'escola o persones que els agradi explicar contes i cançons.
Es podrà escoltar alguna d'aquestes cançons?
Sí, jo crec que sí. Que, clar, el Miqui Jiménez espero que ens canti, perquè és el seu, no?
Almenys li demanareu, no?
Sí, clar. I per tant, jo crec que aquí convidaria les mares, les tietes, les àvies, perquè les tietes i les àvies també canten i expliquen contes.
I tant, i tant.
I a mestres, i tothom que li vingui de gust també recordar de quan les cançons que li explicaven i li cantaven quan era petit.
El llibre es diu Canta'm en una.
Sí, i és molt una presentació preciosa. Jo us el recomano molt. El tenim a la biblioteca, però jo crec que val molt la pena comprar-lo, perquè és un recopilatori, que és un recurs que quan tens nens a prop, que sempre és una alegria tenir nens a prop, doncs així et serveix per recordar aquelles cançons que havies cantat o que t'havien cantat.
És pràctic, i tant.
Sí. Després, el 25 de març, a 6:15 de la tarda, que és un dimecres, hi haurà un taller per infants de 4 a 7 anys. Aquest any, totes les activitats són de luxe, però m'agradaria destacar perquè, clar, la nostra il·lustradora, l'Anna Mungai, que és una molt estimada per tots nosaltres, presenta el llibre La Cua, I aleshores començarà que explicarà, coneixerem els animals i que apareixen en aquest conte, que es diu La cua. Bueno, clar, com sempre, les il·lustracions de l'Anna Montgai són precioses. I, però després de conèixer tots aquests animals, ella farà un taller, faran una capseta amb un desplegable molt divertit. I, a més, faran servir aquarel·les, colors i color, o sigui que promet de ser molt bonic. I també, en aquest cas, places limitades i cal inscriure's abans, com totes les activitats, abans del... a partir del 2 de març, perdoneu.
Que és dilluns de la setmana vinent.
Sí.
Doncs moltes gràcies per aquestes càpsules, per aquesta tria i per aquestes activitats que hem compartit des de la Torres i Bages, gràcies a la Bernadette Hortal. Que vagi bé la setmana. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Es diu Likli, és sueca i canta Lucky Again, afortunada de nou. Amb ella tanquem aquesta segona hora. Ara una mica de publicitat i el butlletí de notícies. Save me for a blackout, it's so dark out, oh Lord.